responsabilitat en els governs de la Generalitat. Home,
també podies apretar, també podies...
Sí, clar.
Però que no s'apretava.
Sí, però apretàvem, clar.
Això no... Que no s'apretava.
Apretaven.
Ricard, mira, t'ho agafo. Com apretes? L'única manera que tens d'apretar és dir...
No esteu demanant cops d'autoritats i res que contundència contra el ministeri ara.
Ricard, electoral, això.
Ricard, com pots amenaçar? Et tombo els pressupostos. I aleshores... Necessitem polítiques responsables perquè en una situació de crisi necessitem que s'aprovin els comptes generals. Com ho soluciones? Com ho soluciones? Si ens posem a buscar factors de culpa, el PSOE, als anys 90, tant, sí, va fer una aposta brutal per l'alta velocitat.
I el PP, tots dos.
Però qui comença? Sí, sí. Primer AVE de la història dels AVEs a Espanya.
Madrid-Sevilla.
Per Gaudí, de Felipe González i Alfonso Guerra. Perfecte. I a partir d'allà, tota la xarxa d'alta velocitat.
No, no, no.
Molt bé, però és una aposta d'estat, ja està, que va anar en detriment, perquè no hi havia més diners, per Rodalies.
Passa un minut de les 10 del matí. Tanquem l'Àgora avui amb Jofre Llombart, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau. Però abans, Marisa Gil, pel Foradada, bon dia.
Bon dia.
Avancem a altres continguts del matí de Catalunya Ràdio.
De seguida, Crònica Negra. Amb el Jordi González conversarem amb el criminòleg Òscar Tarruella, que és autor del llibre Agent d'homicidis dins la ment d'un investigador criminal. És una obra basada en els seus més de 25 anys com a policia judicial.
Arribarem a les 11 dins la taverna amb Pau Arenós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carles Xuriguera. Avui amb escudelles, vins, bodegues i bars situats a les estacions de trens.
A partir de les 11 entrevistarem el Màrius Serra arran de la publicació de la seva darrera novel·la, El malentès, una obra que ell mateix defineix com a tragicomèdia tendra i punyent que mostra el pes de l'atzar en les nostres vides.
I no serà ni l'atzar ni la sort el que us pot fer guanyar 200 euros al nostre concurs pendent. Serà la trucada que heu de fer al 93-201-7474 per poder participar-hi. Afanyeu-vos i reserveu dia. 93-201-7474.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
Hola! Hola, hola! Hola! Doncs que els altres...
No hi ha micròfons, és que no hi ha micròfons.
Sí.
Ara.
Els altres han parlat de Gabriel Rufián, que hi va fer a Madrid aquesta mena de presentació del seu projecte que té per aturar Vox des de l'esquerra i des d'Espanya, clar. N'ha parlat, per exemple, Carlos Herrera a la COPE, i escolta, ha sigut més benèvol del que m'esperava amb el Rufián.
Gabriel Rufián, que ja saben, quiere ser el pollito sorpresa de la extrema izquierda. Ayer lo que dijo es, oye, no montemos un frente común. Vayamos provincia por provincia para que solo se presente aquel partido que realmente tenga opciones de ganar el escaño, que si no ganaría Vox. No está mal tirado, ¿eh? Tiene su punto de racionalidad. El problema es la falta de realismo, pero bueno.
No està mal tirado, referint-se a Rufián i un projecte d'esquerres, és gairebé un elogi. Després, també n'ha parlat l'Alzina, Onda Cero, d'Ardet, el Rufián.
No sé si Rufián es consciente de que está haciendo un remake de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias en el año 21, cuando dimite como vicepresidente del gobierno porque quiere salvar Madrid del fascismo. Y entonces dice, hay que concentrar el voto en una única candidatura de izquierdas, y aquí estoy yo. Y se ofrece para liderar la candidatura conjunta de Podemos y Más Madrid, Izquierda Unida y lo que haga falta. Y le dice Mónica García desde Más Madrid, hombrecito, que no te necesitamos. Cuenta alguna crónica, por cierto, que cuando Rufián ayer dijo que el burka es un espanto... que recibió una ovación del público que estaba en la sala Galileo Galilei el día siguiente a que Patxi López y Yolanda Díaz sostuvieran que el burka es un signo, una expresión de libertad.
finalment trobem en Los Santos, aquest sí que no falla mai, jo esperava un atac descarnat cap a Rufián i en Los Santos m'ha ofert un atac descarnat cap a Rufián.
El espectáculo fue dantesco. Son todo de titiriteros en busca de empleo. ¡Qué gente! Nosotros los demócratas, dice el comunista, el golpista, Rufián, el golpista chorizo. ¡Qué gentuza! Dice, para someter al PSOE, si el PSOE no quisiera que tú estuvieras ahí en el Star System de la cutrería, no saldrías en la tele, ni estaría la petarda, ni el otro petardo. Tú eres el monigote útil ahora para ver si se mueve eso después de Yolanda. Como que Urtasun te va a dejar. Es un farsante de tercer nivel. Que bueno, entre todos nos juntan un bachiller mal hecho.
Oh, mare de Déu.
I acabo, canviant de tema, amb Josep Pedrerol, obrint programa ahir parlant dels insults a Vinícius durant el partit de Champions contra el Benfica. A hores d'ara no hi ha cap evidència que el jugador de l'equip portuguès digués mono al jugador del Madrid, més enllà de la denúncia del mateix jugador, però Pedrerol ha fet allò que ara se'n diu consolidar un relat.
Es verdad que no se oye el insulto de Pestriani. Es cierto que no se pueden leer sus labios porque se tapa con la camiseta. Pero lo más importante es la reacción inmediata de Vinicius. Yo le creo.
I a la xarxa, Joel, què han dit?
A les xarxes avui em porten una lliçó fàcil, molt fàcil, per tractar el populisme racista. Ricard, tan fàcil com demanar dades. La dada mata el relat, diuen, en castellà rima millor. I aquí una reportera del programa Males Llengües, de la 2, cobrint una concentració ultra a Madrid, li mata el relat a un senyor amb una sola pregunta.
Necesitamos es un cambio, y si viene con Vox, perfecto. Favoritismos a gente que viene de fuera.
¿Cuáles son los datos?
Pues los tienes ahí, los tienes en el registro de la esta, o sea, lo tienes ahí registrado todo. No lo sé, realmente no lo sé.
Ja està, relat matat. I deixem el periodisme, però no deixem els ultres, perquè anem al Chiringuito, el Chiringuito de dilluns. Urizar Azpitarte, legendari àrbitre dels anys 80. Marta Pascal, se li posen els ulls ja com taronges. El que va ser trepitjat per Stoichkov va deixar anar una confessió que, sorprenentment, Ricard, ha passat molt desapercebuda. Va dir, tan tranquil, que mentre era àrbitre cobrava dels clubs i cobrava en accions. O sigui que, bàsicament, era accionista d'alguns equips que arbitrava.
Soy accionista de la Real Sociedad.
Fútbol, ¿accionista de la Real Sociedad por qué?
¿Perdona?
¿Lizar?
Porque soy accionista, de la Real, de 7 clubes más de España, porque nosotros le trabajamos a todos los clubes. Cuando vino la reconversión a Sociedad Anónima Limitada, no tenían dinero y me dijeron, te lo pagamos en acciones.
Ah, muy bien.
Las facturas que tenían...
No, pero a ver, Urizar no estaba en activo.
¿Cuál? Yo sí.
¿Qué Jota, qué dices?
¿Qué árbitro?
¿Un especial? Porque...
Hombre, ¿qué árbitros en activo sean accionistas de clubs? O sea, lo de Negreira es una broma.
Bueno, i ara cap a First Dates, un gran programa. Abans es feia servir molt el terme pagafantes per referir-se a una persona, generalment home, que es mostra exageradament obsequiosa i atenta amb algú que la treu amb l'esperança d'obtenir una relació sentimental o sexual, però només obté amistat. Doncs bé, aquí teniu el Pedro, pagafantes nivell llegenda. Molt atents al final.
És una persona que busca o intenta sacar lo mejor de sí y que te gusta comunicar cómo te sientes, y creo que eso es lo más importante, porque en base a eso es como todos nos construimos a mejor.
Ay, ¿verdad? Jolín, no, porque yo... Bueno, gracias.
¿He dicho algo más?
No, pero... Me emociona un poco porque...
¿Ya?
Hay veces que necesitas que la gente valore el esfuerzo que haces, ¿no? Y, bueno... Lo agradezco un montón.
Iraya, ¿tendrías una segunda cita con Rubén?
Yo no tendré una segunda cita con Rubén.
I ara acabem amb un altre moment simpàtic. Aquest t'agradarà, Ricard. L'usuari de TikTok, @alejandrox, vol representar la bretxa generacional amb sa mare per pujar-ho a les xarxes i riure una mica. I li pregunta a la seva mare si mai ha fet parkour. Parkour, és això de saltar pel carrer. Parkour.
Parkour.
Perquè sap que la seva mare no tindrà ni idea de què és el parkour i farà gràcia. I la mare, efectivament, no sap què és el parkour.
Mamá, tu, cuando joven era, hiciste parkour?
¿El qué hice?
¿También? ¿Qué si hiciste parkour?
Yo por el culo nunca.
¡Mamá! ¡Mamá!
Y me ha preguntado, yo he dicho que no. Yo por ahí no. Però de què te ríes?
Gràcies. Màrius Serra, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com estàs?
Molt bé.
D'aquí a pocs minuts, convidat estrella del programa, eh?
Imagina't.
Ens presenta...
Nerviòsia.
El malentès.
Sí, senyor, separat. El mal...
El malentès. De fet, hi ha molts jocs de paraules, Màrius, en aquesta...
És estrany, a mi era inesperat.
Ara vull saber per això tots els personatges, perquè tu t'inspires sempre amb gent real.
Sí, i de fet hi ha algun capítol de la novel·la que passa en aquest estudi i tot.
Ara ho explicarem. Serà a partir de les 11. Però abans, Enigmàrius d'avui què?
Mira, avui...
Jofre, apunta.
La cosa feia. Tancament que impedeix la desaparició del codi. Això del codi ha despistat una mica. La resposta era clausura. Perquè la clausura és sinònim de tancament, com el dels monjos, per exemple, de clausura. Un codi és una clau. I si la clau sura, doncs no desapareix.
És que els dijous era complicat, no, això, perquè els dijous és el difícil i estàs venir aquí. Jo el sabia el d'ahir, de Gorges i tot això.
El Gorges però... sí, eh?
Sí, clar,
de tota manera, fixa't que el nivell, diguem, dels oïdors i oients, tot junts, que sempre n'hi ha, és molt alt, perquè hi ha hagut 1.039 encerts de 1.324 participants.
No està malament, eh?
Per tant, dona 10 punts per la Lliga, que per ser dijous són molts punts. Guanya el lot de la Lletera de Campllong, Maria Àngels Rubiró Parareda, de Roda de Ter, que t'he de dir que ara feia un parell de dies que guanyaven de Sabadell, eh? No sé què ha passat.
Roda
de Ter.
Ha tingut un bon arrencada sí. De...
I els que no ens heu dit clausura, ens heu dit de tot, això sí, molta variació, però especialment barratge, bloqueig o consigna.
No seria el cas. Màrius, fins ara.
Fins ara.
Gràcies. I gràcies també a Joan Puigcercó, Jofre Llombar, Ignacio Rigau i Marta Pascal per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
Bon dia.
Per cert, veieu que hi ha persones dolentes a la vida?
Home, i tant.
Home, sí.
Doncs ara en parlarem amb Jordi González.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Si continues dubtant si 17 milions són un bon regal per al pare, pregunta-ho si vols, però no crec que 17 milions siguin la típica cosa que deixes en un calaix i ja no te'n recordes. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Perquè tu posis amor als teus plans, a Caprabo t'oferim més de 1.500 productes d'Eroski a preus bons sempre. Com la banana, per només 1,35 euros al quilo, amb un estalvi del 12%. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo, així de bo.
Comença la gran festa blaugrana amb Fanzone, amb el gran Gerard
Robert! Bona nit, senyores i senyors!
Tota l'actualitat del Barça amb humor, show, entrevistes, passió i molta, molta festa. Uneix-te a la festa culer.
Passaran coses, moltes coses.
Fanzone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ara Lidl, pa rodó sortint del forn per 1,19, t'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, 4 llums de salmó per 9,79, t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Tradició és coronar oliveres. De cant espiritual, de Blai Bonet. 100 anys del seu naixement.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
O millor serà un 1:15 del matí. Jordi González, bon dia.
Bon dia, estic fregant.
Què t'ha passat amb l'aigua, ja?
Estic fregant, estic secant tot això. Re, que el seure, com que jo sóc més inútil del que semblo, doncs el seure he tirat...
T'han quedat els papers tots molls. Vols,
sí.
vols uns altres papers?
No cal. Gràcies, Vanessa, gràcies. Què tal?
Hi ha persones dolentes que són irrecuperables, Jordi?
Sí, i tant. Et penses tu que aquest home que escoltàvem abans en Los Santos va néixer bo? No. Aquell filòsof tan admirable, el Rousseau, deia que les persones naixem bones per naturalesa i que és la societat i l'educació i la perversió qui ens va fent dolents en alguns casos. Però jo penso que hi ha persones que pel seu temperament, que ja és una cosa, diguem-ne, de fàbrica, que ja ven el hardware, és gent dolenta, que li agrada fer mal, Epstein, no? Díaz Ayuso, Hi ha gent que no te l'imagines bona. No te l'imagines bona?
No.
Però la majoria de gent és bona,
principi,
eh?
Que hi ha un principi de maldat absoluta, no? que gaudeixen fent el mal.
Sí, en alguns casos, persones que neixen amb aquesta falta potser d'empatia, que és el que fa que siguin un punt psicòpates i no sentin patiment pel que pateixen altres, i no tinguin rubor en fer mal, o en molestar, o en trepitjar, en qüestions de laborals, per exemple, no? Gent que no té cap rubor en fotre-li la pota al coll a un altre. Aquesta gent no és bona. No és bona perquè ja no ha nascut bona.
I és irrecuperable.
Jo no conec ningú que s'hagi recuperat d'això. No sé.
No. Si fem la llista al cap, no...
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar.
Doncs això parlarem avui amb el Jordi González, perquè des d'avui mateix ja és a les llibreries Agent d'homicidis, dins la ment d'un investigador criminal. D'Òscar Tarruella és una obra exhaustiva sobre crims i morts violentes basada en la seva experiència professional i més de 25 anys de resolució de casos complexos. Òscar, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia.
Tu l'has vist, el mal?
Sí, malauradament sí, moltes vegades.
I com és?
El mal, com deia Jordi, està encarnat en persones. El mal per si sol no només el pot infundir persones. Els animals per si mateixos no fan el mal. És diferent.
Hi ha d'haver una ment, una raó.
Exactament.
Te n'has trobat molts, deies, al llarg de la teva carrera professional, i com t'has protegit tu d'aquest mal? Perquè al final a tu també et deu fer mal veure el mal que provoquen els altres.
Fa molt de mal, doncs fent teràpia. Fent teràpia, quelcom que s'ho financia un mateix, però fent teràpia és l'única forma. Si ets una persona sensible davant de certes situacions, per nassos necessites ajut.
Però escolta, si ets una persona sensible, per què et dediques a investigar crims?
Bona pregunta.
Vaja, dic jo, no?
Jo penso que les persones amb una sensibilitat molt afilada són millors investigadors.
Sí?
Són,
ja.
I...
Però clar, però això, diguem-ne, pagant el preu de patir.
Sí.
És una factura personal, això.
Sí.
Si ets sensible. Per l'altra banda, la sensibilitat et serveix per detectar coses que potser el comú dels mortals no detectem, no?
Exactament. Jo penso que tenim una intuïció més afilada a les persones més sensibles.
Mm. Però pots equivocar, també, de diagnòstic, no?
Sí, clar. Tots ens podem equivocar. El que passa que la intuïció és que el com... Allò que tothom hem dit algun cop, si ja m'ho deia al meu interior, qui no ha dit això
quan
mai?
Quan coneix una persona d'allò, llavors m'acaba convencent que sí, i al cap d'uns anys me n'adono que la primera intuïció era la bona.
És la que compta, oi? Mm.
Perquè després diguin que no existeix la intuïció...
Sí,
del tot.
El sisè sentit, no?, que diuen.
Exactament.
Que no sé per què s'atribueix sobretot a les dones, això del sisè sentit o l'instint de la dona i tal... Però jo crec que és bastant universal. Bueno, això que diu el Ricard ens passa molt.
Sí.
Antropològicament...
La primera impressió
sí,
és la bona.
Jo crec que sí.
Sí, jo penso que tant homes com dones, no? El que passa que la dona, potser antropològicament, com ha estat la dadora de vida, la que protegia els cadells.
Les cries, clar. Pues...
Que tu, per exemple, la mentida la detectes ràpid?
Sí.
Sí. Ara et diré tres coses. Una serà una mentida. Aquest matí he esmorzat botifarra.
Segona cosa.
Deixa'm pensar.
Ahir vas sopar...
No, porto 50 euros a la cartera i al fons de pantalla del meu telèfon hi ha una foto de Donald Trump.
La darrera, jo diria que és correcta.
Jo diria
que és correcta?
Sí.
No, la mentida.
Ostres, doncs mira.
L'última era la mentida.
Jo vaig dir la botifarra. Sí.
La botifarra, esmorzat botifarra, per això ho he dit. Clar, però, és a dir, entenc que hi ha tècniques, és a dir, que el professional de la mentida també deu tenir la seva tècnica, no? Llavors, com detectes la tècnica d'algú que és professional en enganyar?
Home, no és fàcil, eh? Mira, me l'has colat.
Sí, però també ha sigut molt ràpid i no m'has fet preguntes, no? Suposo que tu deus jugar a un interrogatori.
S'han de fer preguntes, s'ha d'entrar en posició a la persona, s'ha intentat, com es diria, posar trampes, també.
Per anys.
Per anys, exacte.
I el micromoviment dels ulls, tu et serveix per detectar una mentida?
Home, jo penso que és tot.
Si cap on va l'ull quan fas una pregunta, si va cap a dalt, si va
això
a l'esquerra,
si va a la dreta... Això s'ha escrit molt i a l'hora de la veritat no és tan cert. Eh?
No, no ho sé, eh? Jo demano.
Sí, funciona,
sí.
Depenent, però per exemple, si la persona és esquerrana, ja canvia l'assumpte, no?
Ah.
Llavors, no és tan... És,
no és tan rigorós.
És com tot, és multifactorial.
Multifactorial?
Sí, el fet de fer un perfil, de veure si t'estan enganyant o no...
Però la dilatació de la pupil·la sí que funciona.
Jo, per exemple, hauria dit el mateix que tu amb la botifarra.
Sí, perquè és el més insòlid. No, és el fons de pantalla.
I perquè al principi ell mateix s'ha preparat per ser convincent.
Sí. Ah, clar. No, jo t'he dit que jo les tres les tenia apuntades aquí amb bolígraf, però he fet veure que dubtava una mica de les tres opcions que donava.
Sí, doncs has fet
molt bé. Pensat abans, perquè si no sí que no et surt, no? Perquè dubtes de quina és la mentida. Les veritats les tens.
I la de Trump avui dia és tan habitual, sí. Portar un meme de Trump.
Al llibre, Òscar, expliques una cosa, que dius que la teva mare considera que no hi ha persones bones i dolentes, no?
Sí.
Que totes són recuperables.
Sí, és al·lucinant.
I t'ha convençut, no?
No, malauradament no.
Quina teoria té ella?
Ella venia d'una educació molt religiosa, molt cristiana, i l'havien ensenyat així, però és que ella estava convençuda, que són persones que algo li passa mal pel cap i ja està, i que tothom té solució al final, no?
I hem de perdonar a tothom.
Sí.
Encara que ens faci molt de mal, hem de ser cristians i perdonar.
Sí.
Doncs jo no, digue-li a la teva mare, que a mi no em convenç.
Sí, he tingut moltes discussions amb ella, ara ja és molt gran, pobra, ja potser no s'han recordat les nostres discussions, no? Però sí, discussions amb molt d'amor, però al final, per molt que li... De fet, jo al llibre ho poso, no? Que l'he vist en situacions a la meva mare, per exemple, amb un delinqüent, amb ella amb una paciència i parlant amb el delinqüent que acaba d'intentar fer un robatori amb violència, no? I dius, ostres... I era un tio perillós.
Bueno, però aquí segurament el que posa manifest és que la teva mare és bona. No tant que l'altre no sigui dolent, sinó que la teva mare, fins i tot davant d'una persona dolenta, confia que aquesta persona pugui ser bona en algun moment.
Però em va sobtar l'actitud del dolent, entre cometes, no? Perquè no va ser tan dolent amb la meva mare.
Ah, sí?
Curiós.
Clar, estem parlant amb l'Òscar, que ha escrit un llibre basat en la seva experiència professional. 25 anys com a policia judicial assignat a la unitat d'investigació dels Mossos, especialitzat en homicidis, en negacions sexuals i delictes contra menors. També ha estat instructor policial i és de fa anys fora dels Mossos. Continues també lligat a la investigació, però des de l'àmbit més aviat privat. Sí. Però, de fet, a tu et fa famós i et criden a tots els mitjans de comunicació el cas Biondo.
Sí.
El càmera de televisió, marit d'una coneguda presentadora que va morir en estranyes circumstàncies. És un cas que expliques detalladament en aquest llibre. Què ha significat per tu aquest cas?
Aquest cas per mi ha estat un pal emocional important, perquè jo empatitzo massa, com deia Jordi, empatitzo massa i vaig empatitzar molt amb la mare, potser massa.
La mare d'ell?
Sí, amb la mare de Mario.
La italiana, sí.
Sí. I ha estat emocionalment molt dur, perquè jo ho veig molt clar, el cas. I no jo. 8 perits més de diferents disciplines veiem clar que es tractava d'un assassinat.
Però cap jutge.
Bueno, no, l'italià sí ha decretat que és una mort violenta en mans desconegudes. O sigui, per això ara mateix està de tornada a l'audiència provincial. L'audiència provincial ha dit que no es pot pronunciar perquè és causa jutjada, cosa que no és cert, perquè no va haver cosa jutjada, i ara va a mans dintre poc del Constitucional.
El que es va explicar és que es va suïcidar.
Sí.
I tu això no t'ho creus?
És que és impossible.
Impossible suïcidar-se.
Tot el qual es va trobar el cadàver del Mario penjat de la forma que va estar penjada, hauria caigut a terra pel propi pes de la gravetat, perquè no era no tenia un sol... El mocador no estava tancat pel darrere, estava totalment obert i amb les cames pel davant. Vull dir, si no ha estat col·locat amb rigor mortis, hagués caigut el cos a terra.
Perquè el cos reacciona, diguéssim, intenta...
Per exemple, l'estanteria, haurien hagut coses mogudes, estava tot perfecte, posat...
Tot insinues perfecte. Que va morir fora del pis?
No, va ser a dintre, que sí, gairebé segur.
Que el van matar a dins.
Sí, però va estar col·locat. De fet, les livideses, que és quan el cor deixa de bategar sang, la sang va a la superfície on està recolzat el cos, no? I també es veu que va ser de cúbit supí on estava el cos. Això es va veure en la segona autòpsia. Vull dir...
Això pressuposa que els investigadors no van fer bé la seva feina, doncs.
És que aquí no va haver-hi investigació mai. Aquest és el problema. És la... quan hi ha famílies així tan desgarbades amb els casos és perquè no s'ha investigat. I en aquest cas no, és que ni siquiera se'n va investigar.
I per què?
Perquè jo penso que per inèrcia van dir que era un suïcidi, van dir que era un suïcidi i punt.
Bueno, però va anar un jutge a aixecar el cadàver, no?
No. Va estar només el forense, que en principi deia haver obert el crani, l'estómac, i després es va donar en la segona autòpsia que no era cert.
Això per la gent que està esmorzant ara, és una mica...
No, de fet, el cas Biondo està plegat d'errors, dius, però, per exemple, el capítol següent, on expliques un altre cas molt mediàtic, el cas de la Débora Fernández, una noia assassinada a Vigo fa 25 anys, el 2001, també denuncies uns errors garrafals que es van cometre, no? Que jo suposo que també els teus companys els deu molestar que exposis també tan clarament les deficiències al final del sistema.
Home, aconseguir amb una errada que vaig trobar en una nota de custòdia del forense també, de dues forenses, trobar una nota de custòdia que els havien agafat mostres sota les ungles i no era cert. Llavors, el que vam dir, li vaig proposar a l'advocat, bueno, doncs que ens donin les mostres per poder-les cotejar, i llavors van veure que no les havien agafades. Doncs 20 anys després vam aconseguir l'exhumació del cos. 20 anys després.
Que, però és que això sembla incomprensible, no? A ulls nostres?
No s'entén.
No s'entén?
No.
Bueno, és que, com a totes les feines...
Això és com la burocràcia, diguéssim.
Bueno, en el cas de Débora... inclús se va portar als tribunals a un inspector concret de la Policia Nacional en el que havia anat al pàrquing on teòricament estava el cotxe del sospitós, no? Del principal sospitós, el nòvio, i perquè el vigilant del pàrquing deia que feia un pudor com a algo podrit o així. Doncs aquest home mai va obrir aquest cotxe, per posar un exemple. I com aquestes, te puc explicar mil negligències més. Vull dir, ahir ens va embullar molt i realment la justícia va tenir reobert el cas, però era... Moltes vegades trobes que reobren el cas i és per consolar o perquè no protesti la família, no per un interès real de anem a investigar això. I anem a...
Però aleshores la pregunta és, estem en bones mans?
En general, sí.
Sí,
sí, en general, sí. Sempre hi ha casos, no? Com a tot, com a qualsevol
feina.
Sí,
els Mossos, la Policia Nacional Espanyola...
Jo penso que en general treballen... Jo sempre tiraré més cap a casa, la veritat, però també per la modernitat del cos, per les tècniques, però jo penso que en general estem en bones mans. Sí.
Escolta, 25 anys els Mossos, no?
Vaig entrar al 92.
Per què matem? Per diners? Per poder? Per gelosia? Per venjança? Per fer alguna cosa, per què matem?
Per tots els motius en global, però
sobretot?
Però sobretot els instints més primaris, per exemple, els passionals. La majoria de crims solen ser gent del vincle familiar o més a prop, majoria. Després ja entrant dintre de qualsevol entorn més delinqüencial, però el primer és el passional, per sobre de tot. Els instints més primaris, els sexuals, els més primaris, els més animals, són els que prevaleixen. Abans de la malaltia, del mal, perdó, que havies tu molt bé explicat, que era més aviat psicopàtic.
Sembla, no? Sembla que una persona dolenta és una persona sense gaire empatia amb la resta, no?
I aquest tipus de psicòpates... No té per què ser un assassí, ni una persona que delinqueix.
Però el crim passional tampoc és una cosa que tu premeditis gaire, o que tu dissenyis a priori.
Per això la majoria els agafem.
No? Que es preparen, que volen ser perfectes i tenen tot un disseny darrere, però el passional normalment és allò que en diuen en castellà un arrebato.
Per això mateix la majoria, en general, ara fa poc hem vist un cas que l'ex-marit ha mort a la... la seva parella i a la filla.
A Xilxes, a Castelló.
Exacte.
No?
Vull dir, és purament passional. Encara que hi hagi certa premeditació.
Hi ha una cosa que, de fet, comences amb un cas d'un suïcidi, no? Per què els assassinats molts intenten que còlic és un suïcidi? És la forma més fàcil, entenc, de deixar el cos, de deixar les proves.
Home, diuen que quan més implicació sobre el cos, més fàcil és que t'enxampin, no? I el suïcidi sí que ha estat un sobretot per les màfies, és un mitjà, recurs, no? Un recurs empreat
que és del Mario per camuflar.
Sí. Sí.
Havia de semblar un suïcidi.
Sí.
I tu dius, no ho és per això.
Veig que és una cosa que es repeteix,
sí.
Que és habitual.
Sí.
Quan hi ha un suïcidi ja hi ha una alerta, diguéssim, des del cos.
Sí, de fet, els suïcidis són morts judicials que s'han d'investigar sempre.
L'Epstein representa que es va suïcidar, no?
A la presó, sí.
Representa.
O sigui, no hi ha cap suïcidi que no s'hagi d'investigar com una mort judicial. Una mort judicial està oberta a que després pugui ser un suïcidi o no. Igual que la mort d'una persona de la tercera edat que ha caigut per unes escales, s'ha d'investigar perquè no es pot dir és una mort accidental i ja està, no. Si no l'ha pogut empènyer algú.
De fet, dius que tots els suïcidis haurien de ser evitables, no? I dius que destaques que és la primera causa de mortalitat entre els joves.
Sí, la primera no natural és el suïcidi, i és terrible. I segueix en augment, eh?
Quan arriba un cas, com comences una investigació?
Hombre, depenent com hagi arribat. Hi ha investigacions que són molt, molt senzilles, només per com t'has trobat els fets, i d'altres que són més complexes, no? Sobretot quan ha estat precisament un crim calculat, premeditat, o inclús casos com un que exposo al llibre, que un pobre home gran vigilava un xiringuito de platja i per la nit els autors van entrar, i tot i que no era potser tan planificat, o sigui, era un robatori que va acabar amb un assassinat. No?
Sí, en el que trobes el mòbil, no? Allò que sempre diem el mòbil, això sí. És el que et resol ja bastant, llavors busques les peces perquè acabi d'encaixar.
Sí, però no s'ha d'obsessionar una amb el mòbil, tampoc.
No?
No, perquè això a vegades és un obstacle a la investigació. Si t'obsessiones amb...
No,
aquest mòbil ha estat aquest, o els sospitosos principals han de ser aquests, estàs tancant un munt de possibilitats en la investigació. Tot el contrari. El millor és analitzar totes les peces i després a vegades et donen el mòbil.
Jo sempre he pensat, Jordi, que tu aquesta feina ho faries bé.
De què? D'assassí o de criminòleg?
No, home, no. D'assassí, no.
D'assassí segur que no,
D'encaixar les peces.
No.
Tu no t'agrada els jocs aquests de...
Sí, però no em considero especialment
hàbil, eh? No? Ah, pensava que sí.
No, especialment no. Escolta, una pregunta una mica tèrbola, no sé si el Ricard s'enfadarà, perquè a aquesta hora... Però t'has trobat casos de canibalisme?
No, jo no.
No, eh?
No.
T'ho demano perquè ara sembla que també vinculat amb l'afer Epstein, que fa tanta ràbia i tanta pudor, van sortint proves de que també es practicava canibalisme. Per això et demanava si t'havies trobat algun. A l'Empordà o a Bages.
No.
Pobre.
No ho sé.
A l'Empordà, tranquil.
No podria ser impossible. No hauria de ser impossible, però no, jo personalment no. Ni que els companys...
L'hagin trobat a Catalunya.
No.
Òscar d'Arruella, moltes gràcies per acompanyar-nos. Si en voleu saber més, és autor de Gent d'Homicidis, dins la ment d'un investigador criminal, publicat per Rosa dels Vents. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
I bona feina, i cuida't, també.
Sí, moltes gràcies.
Jordi González, que vagi bé.
Ens ho pensarem bé abans de matar, perquè pensa que hi ha gent com l'Òscar que investiga bé.
Sí, correcte.
A veure.
Adéu, ara tornem. Escolta.
Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacances d'ells del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges, sabem de viatgers.
El dijous 19 de febrer no et perdis la gala dels 20 anys a Polònia, amb cameos, personatges històrics i secrets inèdits al programa. El millor que ha passat al Trescat després de mi, home!
El Polònia mai vist.
Aquesta nit, Polònia Especial 20 anys, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ja han arribat les ofertes límit del Corte Inglés, amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Bosch, Whirlpool, Fagor, Midea, Hayeraire, Dreamy, Kosori i Nilfisk. Són les ofertes límit, només fins al 22 de febrer, a la botiga web i app del Corte Inglés.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tanta cosa que aquella furgoneta, doncs, s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Amb Maria Nicolau, amb Pau Aranós, amb Marc Casanovas i Carles Xuriguera, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia. Les estovalles que porto jo avui de camisa, Maria.
No, estovalles, fa com una...
No sé.
És que no acabo d'entendre si és color salmó molt clar
salmó,
o si és descolorit.
És un salmó.
Si ho ha rentat amb uns mitjons vermells a dintre de la roba blanca.
No és descolorit.
És un salmó rar, sí.
És una cosa estranya.
Si factoria, ja no ho veurem.
S'ha de tenir molta autoestima per portar això orgullós per la Diagonal i sempre aprovat. Aprovat.
Què és això?
Endavant, endavant. Molt a favor de les estovalles que estan desapareixent de molts restaurants.
Sí. És via Veneto. És una mica via Veneto.
Sí. És una cosa estranya, sí. Sembles un maniquí.
Bueno, vaig a, no sé, amagar-me. A veure, no, Xuriguera, salva'm.
És una apreciació sense...
Per cert, alguns mitjans han publicat via Benetton.
Via
alguns mitjans...
Via Benetton?
Mitjans grans generalistes de Catalunya, via Benetton.
És molt bona marca comercial, via Benetton.
United Colors of via Benetton.
Mare de Déu.
Bueno, Xuriguera, es fa de no venir perquè ja veus que aquí no...
No, però està bé aquest ambient. És que és l'ambient de la taverna de secat, si no, no val.
Sí.
De fet, ha de ser eufòria, ha de ser crític, hi ha d'haver una mica de mala llet.
Avui
m'he
esmorzat botifarra i
sí,
m'he tacat aquí els pantalons.
Home, jo si t'ensenyo els pantalons me'ls he esparracat baixant del cotxe i se'm veuen les calces.
Ah, però tu no havies de rebre la consellera, jo rebo la consellera aquí amb un atac als pantalons. Que...
Ai.
Bueno, va, Marc, comences tu, va, què ets portes?
Vinga, parlant a més d'ataques on et pots tacar i bé, i a més ho has de fer, perquè és un dret atacar-se allà, és la bodega Massana. Està al servei d'Horta i de la resta de... Bueno, a la resta de Barcelona no, està al servei d'Horta, la bodega Massana. Des de fa més de 80 anys, va ser fundada l'any 1930 per una família provinent del Ripollet. I així, com Can Ripollet, és com va ser anomenada a inicis, als anys 50, quan arriben els germans Massana, procedents de Sant Pau d'Urdal, de l'Alt Penedès. Actualment és gestionada per la Crescència, un nom totalment en desús, familiarment coneguda com la Cris, amb el seu cunyat, amb el Carles de la Prida, i l'ajuda diària del Jordi Rovira. A veure, us descobreixo aquest oasi del poble independent d'Horta, i jo el descobreixo gràcies a Àlex Montiel.
En Mario Serres d'Horta.
Pues mira, doncs qui no conegui la bodega Massana, de veritat, apropeu-vos-hi, perquè val molt la pena. Un lloc on és religió l'esmorzar de forquilla, botifarra blanca i negra, botifarrons de ceba, cansalada viada, llom, bacó, xistorra, salsitxes, tot el que vulgueu, acompanyat de seques, patates al caliu o patates fregides. I sobretot, esmorzar de forquilla fent barri i fent tertúlia, perquè allà hi has d'anar, deixa el mòbil sobre la taula, no el toquis, no molestis a la gent i, sobretot, cuida bé una de les cases que queden antigues del barri, amb vermut, vi de 22 botes de roure que dona la benvinguda al visitant a la porta, perquè allà, de veritat, si segueix reunint la bona gent, sobretot gent gran, gent de la tercera edat, que hi va cada dia religiosament a fer l'esmorzar de forquilla. Bodega Massana, us ho recomano frontalment.
Recomanada. Pau, què ens portes?
Mira, renovació de l'escudella. Com tots els plaçagrats, els cuiners tenen por a posar-hi mà, però la nova generació, diguem-li generació escudella, i l'aire, s'ha tret de sobre l'immobilisme i li pren foc. Per sobreviure, la cuina catalana ha d'aconseguir l'equilibri entre protegir el patrimoni i fer-lo moure, refrescar, repensar, impulsar. I ve d'aquí que l'escudella és protagonista. La cosa no és nova, però sí que és ara quan la nova generació l'agafa com símbol. Fa anys, el Santi Revés, el propietari de l'embat, que segueix en forma 18 anys després, feia una guiosa d'escudella. Carlota Clavera, la gormanda, una altra guiosa, aquesta de carn d'olla.
Boníssima.
El desaparegut Rilke, que assessorava el Rafa Penya, hi havia una escudella marinera amb botifarra de corball. Al Toc, quan hi era a Barcelona, alguns dijous feien arròs d'escudella. El 4 en 5 mutjades del Toner Romero, estancada, 4 en 5 mutjades, el creador del suculent tenia una terrina d'escudella. Germán Espinosa, ara al davant del MAE, amb una estrella, la cuinava un brioix farcit de botifarra al perol a la Fonda Espanya. Artur Martínez sempre ha posat la pilota al centre, tant al Capritx com a la Urt, que ara és tancat i que obrirà amb retard ja cap al 2027, té un nou restaurant, el Tru, on era l'antic Palo Verde, i també té pilota. A Franca fan una amanida d'escudella. A la Sosenga, un mar i muntanya amb cocotxes, cigrons i un farceller de pilota. A Raval, les carns i verdures a dins d'un paté amb crostra i la pilota amb patates fregides especiades. A Barra Oso, un brou espès amb cigrons i fideus i un rulo de col farcit amb les carns i botifarra negra. A Fontaner, l'últim del German Roca, Girona, l'escudella és de botifarra negra i la pilota botifarra al perol. A la Vall d'Aran, a Roc en Cris, preparen un dinsum de carn d'olla Aran Àsia. I Jordi Vila, en al costat, l'ha treballat de casa i de mar. I l'Ajuntament de Palamós promou també una escudella marinera.
Toma, 14 collons. Recomanacions.
Toma. Un avís a tots els que ens sentiu al volant i esteu conduint. Ja ho apuntareu després. Sí. A casa recupereu la secció en el 3CAT, al Matí de Catalunya Ràdio.
No tingueu
sisplau.
Accidents escudellaires.
No, exacte.
Maria,
favor.
Dispara, va. Espera, Xuriguera, què?
L'Ajuntament de Palamós com ho fa per recomanar l'escudella? Vull dir, com és? Vull dir, el serveix allà a l'entrada o com va?
Ajuntament de Palamós recomana l'escudella.
Escudella marinera. Han fet una recepta i hi ha restaurants de Palamós que la fan.
Vale.
Ajuntament de Palamós. Escudella marinera.
A més del canó, tenim l'escudella.
Tenim l'escudella. Tot per megafonia. Se't posen les Nadales i entremig, Ajuntament de Palamós.
Genial, vinga, endavant.
Maria, va.
M'estic morint. A veure, sembla que la síndrome del trempitxo de Banyoles ha infectat la resta de la xarxa viària del país i part de l'estranger. I per això d'anar amb pentes i rodolons, pues, va per llarg. Avui les meves recomanacions són de llocs de l'àrea d'influència de l'estació de Sants, perquè si heu d'emprendre l'aventura d'agafar AVE o Rodalies, sapigueu on carregar
molt
bateries
bé, molt bé.
I on omplir la maleta.
Ben jugat.
Molt bé. I per començar, què ens portes?
Mira, us parlaré del Café Bar Volcán Dorado.
Hombre.
Alerta, perquè això és a tocar de l'estació de Sants. I fan un dels millors cafès de bar normal a Barcelona. I dic de bar normal. A 1 euro amb 40, 1 euro amb 45 la tasseta.
És un cara que fateria, això, eh? No és una cosa estranya de...
A mi la xarlotada barista, 6 euros la tassa,
no dic pel nom, Bar Volcán Dorado.
Bueno, perquè...
Que no et donin serveis d'altres coses.
Vull
dir, a veure...
Racistades a la secció,
no. No, racistades no, vull dir que no sigui perruqueria.
Jo me'n desmarco. Allà hi serveixen un cafè deliciós, Ricard. Sí, acidulat, fred, fresc,
doncs,
sense rastre de recremat ni amargant. Ah. El servei és ràpid, eficient, eficaç i en català.
I deixeu de servir-nos torrefacte. Per favor, descarteu ja el torrefacte d'una vegada.
Aquí serveixen bon cafè.
És un cafè curt.
I les màquines que ho cremen, com les màquines d'AVE, pues cremen el cafè, unes màquines horrorós.
I l'aigua infecta. Aquí, a més, hi ha wifi de nau espacial. Una cosa sensacional.
Molt bé.
Hi ha centenars i centenars, gairebé milers de ressenyes entusiastes de clients, de gent de peu de carrer, a Google, TripAdvisor, canten les bondats d'aquest bar, que el porta una família xinesa, i n'elogien el cafè, el servei i la ubicació tan pràctica. Llavors jo demano, sisplau, quan em mori, que gravin a la meva làpida, en pedra, va ser la veu del poble.
Cafè Bar Volcán Dorado. Carles, quins vins ens portes aquesta setmana?
Ostres, és que m'agrada tant. M'agrada tant aquesta la Maria. Ai, senyor. Bé, jo vull que ens anem a Còsmic Vinyaters. Amb en Salvador Vall al capdavant.
Còsmic
Vinyaters.
Bo.
Apunteu. Agullana, això, no?
Agullana, bueno, el senyor està a Agullana, ell treballa amb vinyes Agullana, a la Vajol, em sembla que també Capmany, no ho tinc confirmat, però ell és del Penedès, per tant, també té vinya a Rodonyà i allà també hi fa feina.
Sí, de fet, ell va portar el que seria la varietat del Penedès cap a l'Empordà, no?
No. En quin sentit? Què vols dir?
Que va
portar alguna varietat cap a l'Empordà, vols dir?
Sí, que va revolucionar una mica la seva família, no? Perquè va canviar de paradigma.
Bueno, esclar, el seu pare és un vinyater de tota la vida això. I que el fill busqués... Bueno, va viatjar per tot el món. Primer es buscava amb ell mateix i buscava coses.
Primer va mirar les estrelles.
Primer va mirar les estrelles i de cop i volta va descobrir Agullana i va veure que allò doncs, era potent, hi havia energia i es posa a treballar allà com un boig. Mira, hi ha cellers que fan vi, fan vi com podríem fer cargols, o sigui, miren el mercat i segueixen les modes. I en canvi hi ha altres sensibilitats que és com podem aprofundir per expressar en aquesta terra que allò que surti d'aquesta terra sigui realment essencial, únic, veritable, no? Fem un vi de veritat. I en Salvador és d'aquests. En Salvador...
Un platònic.
La feina que ha fotut... no sé, és feina de tres generacions. Vull dir, l'ha fet ell sol. Ell treballa amb agricultura ecològica i biodinàmica, però també, això ens ho explicaria molt més bé ell, que treballa també en geometria sagrada.
Això.
Jo, quan penso en geometria sagrada, penso en esoterisme, en ocultisme, en masoneria...
No, però és Plató.
Jo penso
però,
en les etiquetes dels vins que fot, que són geometria sagrada.
Però la geometria sagrada, tal com ho expressa ell, és una connexió entre l'esperit i la matèria, no? És vida. És entendre l'univers, doncs, en aquest cas, per treballar i per viure. Tenim vins amb títols com confiança, gratitud, valentia, passió, destí, llibertat, essència, paciència, vitalitat... per mi és un referent, és un referent. En Salvador una vegada va venir a la meva vinya, i ho recordaré sempre i no me n'amago, i em diu... Hòstia, nano, com agricultor de romanís i farigoles ets collonut, eh? Ara com a vinya et falta una estona encara. Em va fotre una bona crítica i li agraeixo. I de veritat que he après molt anant al seu costat.
Doncs queda recomanat el Còsmic Sallent. Avui també que fan visites guiades. Marc, ens portes vins també?
Mira, li porto competència, Carles, eh? Avui. Un llibre que acaba de sortir, està ben calentet, de Xavier Bas Disseny 2001-2026. Es tracta d'un llibre que recull les 25 millors etiquetes del vi dels 25 anys d'evolució d'aquest taller de Bas Capo, que és un taller de disseny. De veritat que feu una ullada perquè parlem d'un estudi que és història gràfica del vi del nostre país, que ha dissenyat centenars d'etiquetes d'ampolla de vi que tots coneixem. Us poso un exemple, és un duet que va inaugurar, a més, un nou llenguatge per parlar d'això, de les marques del món del vi, amb projectes com de l'Anespelt, de Castell del Remei, de Gramona, el famós Perro Verde, Pétalos o Paisajes, Set Magnífics, Camins del Priorat, del Bo Palacios, tots aquestes etiquetes han passat per les mans d'aquests dos dissenyadors gràfics. El periodista Jordi Luque ha narrat el quart de segle d'història i el resultat és un llibre exquisit, molt bonic, molt amè, a més de passar pàgina per a mans del món del vi. Un llibre que, per cert, es posa a la venda aquesta setmana i que busca algun editor a la sala interessat en fer d'altaveu, perquè de moment només es ven per internet. Jo crec que un vi que on pots apreciar com hem anat canviant el gust del món del vi, sinó també l'estètica de les etiquetes, val la pena reconèixer-ho.
Pau, anem a clàssics.
Anem a clàssics, al pa amb tomàquet. On ha anat el pa amb tomàquet?
És tot a que meu.
Als restaurants ja no hi és. O són molt pocs els que ofereixen aquesta menja. I no em refereixo a aquells bàrbars que ratllen el tomàquet o pinten amb un pinzell com si fossin un Cézanne de tercera. Ho dic i em reafirme, el pa amb tomàquet ha mort. Abatut pel que anomenen pa de coca o pa de vidre.
Però què és aquesta veu de mossèn sensual?
No. Era
d'atenció. Estic narrant un crim.
Sí, ja anava a discar les portes.
La crònica negra.
Sisplau, calleu, va.
El pa amb tomàquet...
Va, deixem-lo.
Ha mort. El pa de pagès. La llesca deu ser pel digne pels restaurants. Fa temps que es va convertir en un entreteniment mentre arriba la resta. On és el pa amb tomàquet? Senzill, eficaç, voluptuós...
La culpa és dels advocats.
Aprofite per dir que no cal que tot el pa sigui de massa mare, amb una acidesa que serra les dents. La massa mare com a estratègia de venda. La massa mare com a esquer d'una puresa perduda. Però què passa amb la massa mare? No pot haver-hi una massa mare tranquil·la? Tot han de ser mares, cridaneres i àcides?
pregunta a la taula.
És difícil. És difícil, eh? És difícil. Mira, jo ara... És que fer pa és una, és, per mi és apassionant, i ara faig pa, també. M'agrada molt, ja. Fa molt de temps que ho tenia al cap i ara m'hi he posat. Sí. Però, esclar, construir una massa fermentativa que no sigui àcida costa. Ah, sí. que tingui més fruita que no pas iogurt, costa molt.
Ja, però entre àcida i Txernòbil, noi, és que ja. No podem menjar aquí alguns pans. Ja, pregunta ja. A la taula.
A veure,
calleu. Com feu el pa amb tomàquet? Quin és l'ordre que seguiu?
Quins són? Per favor.
Maria, comença.
Jo tinc sempre un pa de quilo al congelador, el trec, el torro pels dos cantons, llavors tallo el tomàquet, rasco el tomàquet sobre el pa torrat...
Jo faig primer el contorn, una mica. Frego bé la crosta.
Que una mica d'ordre, Maria, primer.
Castigo el tomàquet per la crosta, que és per on s'estova, llavors la va cap al centre, tot ben sucat, no perquè no sigui dit. Llavors hi poso un pessic de sal, si al pa li falta sal, perquè a vegades el pa ja té el punt de sal que toca, i després un raig d'oli del boníssim.
Primer l'oli, després la sal.
No, primer la sal, després l'oli. Perquè la sal es pica als foradets del pa, i si no, rellisca per sobre d'oli.
Jo vull que es posi l'oli.
No conec ningú
foradets.
Que sigui capaç de notar la diferència amb els ulls tancats.
Per les dues bandes, el tomàquet per les dues bandes?
No!
A veure, la rosquellada a mi em va dir per les dues bandes.
No té raó, perquè ella...
Truqueu la rosquellada.
S'ha de sucar per una banda.
A mi em va dir per les dues bandes.
Per què vol dir les dues bandes?
Aquesta bola menja en coberts. El pa amb tomàquet es mossega amb la mà. I si no,
a veure, no falteu el respecte a la rosquellada, sisplau.
I així comencen tots els programes de crim.
Amb un assassinat.
El tomàquet de la discòrdia.
Posar-li un mal a foscor.
Maria, va, més locals, a prop de Sants.
Va, anem a la Dissabeba, carrer Vallespir 44, restaurant etíop, molt estimat per la gent de Sants. El porten una família des de fa molts anys, més de 30, que et fan sentir convidats de casa seva cada cop que hi vas. La fórmula és infal·lible, servei somrient, atent i eficaç. Cuina casolana etíop autèntica, servida a sobre d'una gran base d'ingera. És un llençol fi de pa tradicional etíop pla amb una mena de pinta de gran crep i serveix de plat i de coberts. Llavors tu trenques un tros d'aquest pa, l'enrotlles sobre el que hi ha a sobre i tu menges. I a sobre hi ha diferents grapats repartits de guisats de verdures, llenties, cigrons... Jo sóc especialment fan de la beva gomen, de bròquil amb llet de coco i el duba, la carbassa estofada amb tomàquet, porro, pastanaga i espècies. Amb un combinat d'aquests, tastes una pila d'elaboracions diferents, casolanes, dines de conya, 16 euros.
I passes una bona tarda de...
Home...
D'això per descomptat.
No, ja hi som. Gasos als calçots. A mi la Dissabeba no és amor.
Un últim, Maria?
I tant, anem al Fenícia, passeig de Sant Antoni número 9. El Fenícia és on anava a sopar amb els companys del club de rol del legendari Tarrasque quan quedàvem a les tardes al parc de l'Espanya Industrial a jugar a Tulu. D'això fa 25 anys, però el Fenícia segueix sent un dels millors restaurants libanesos de la ciutat, apte per totes les butxaques. Carta d'especialitats libaneses interminable, però tot el que hi ha és fet allà. Pollastre especial Fenici al forn amb salsa de nous i suc de magrana. Albergínies amb salsa de sèsam i iogurt, vedella guisada amb ocre, ají i tomàquet, o amanida de sèmola picant amb llimona. Si no saps què demanar, demana un combinat. Per menys de 20 euros podràs tastar 5 coses diferents. Un dels millors humus de la ciutat.
Queda recomanat. Fins aquí la taverna. Maria Nicolau, Pau Aranós, Marques en les Carles Xuriguera. Que vagi molt bé. Recolliu la sang.
Salut.
Adéu. Adéu. L'estant de tomàquet.
Tenim carn.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.
Tenim amplis horaris.
I botigues al teu costat.
Tenim el que necessites quan ho necessitis.
I estem molt a prop teu.
T'esperem. Condis, molt de barri. Molt d'aquí.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Existeixen tres tipus de negoci. Els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mides. Volvo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a opel.es.
Fas un podcast en català?
Presenta-la a la 5a edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 13 de març.
Premi Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Bon dia, Fel Feixedes.
Què tal?
Bé.
Bon dia, Fel Feixedes.
Bon dia, Carlos Xuriguera.
Bon dia.
Bon dia, Peyu.
Sabeu?
Bon dia, Fel Feixedes.
Bon dia, Fel Feixedes.
Ricard Ostrell.
Bon dia, Peyu.
Ostrell, també, i Xuriguera, també.
Hola, Peyu. Bon dia.
Hola.
Bon dia, Peyu.
Bon dia, bon dia a tothom.
Bon dia.
Bon dia a tothom.
Bon dia, Xuriguera.
Doncs... Ei, a mi m'ha passat que, mira, ahir vaig perdre... Estic passant un mal moment. Ahir vaig perdre la cartera...
Calleu!
Ahir vaig perdre la cartera, encara no l'he trobat, no s'ho entès, i avui...
No l'he buscat.
Avui fotent la taverna, he cremat la cafetera, que m'estava fent un cafè, i poc hi he pensat més. I au, cartera perduda, cafetera cremada...
Parla bé.
Oh, parla bé, parla bé.
Escolta... Quants anys tens ara?
Ara jo en tinc... Per què ho dius, això?
No, perquè hi ha una edat que comença a passar aquestes coses.
Doncs mira, demà faig anys, jo.
Sí.
Demà?
Demà?
Demà sí. Faig anys.
Ah.
Sí, de 77, què? Ja?
78.
Doncs que no sigui...
Que no sigui això. Oh.
Que no sigui això, eh?
Ja no.
Però vull dir que...
Sobre,
de què parlem tots alhora, avui? És maco, això, avui. Sí. Avui.
Vols que vagi a mirar si trobo la cartera? Perquè ahir en Xuriguera va estar aquí, gravant la Renaixença. Sí. I em va trucar al vespre a casa i em diu «Peyu, perdo la cartera» i tal. Dic, demà al matí, primera hora, el primer que faré quan arribi a l'oficina és buscar-la. I no ho he
segur.
Fet, no ho he fet.
Ja. No,
t'ho
vaig dir perquè, com que tu la tens igual... Sí, la tens ben igual que jo, dic, ha fotut malla a sobre i s'endú la meva cartera.
Carlos, i la bossa del Quantum?
Ah, collons. Hòstia. Hòstia.
Anant a buscar, eh?
Quantum és l'aparell que fem per connectar, diguéssim.
Sí, que ens
emportem
si per fer la Renaixença i amb una maleteta.
Se la troba el Peyu. Com és la cartera, Xuriguera? Si
és una cartera negre. Molt petita, molt petitona, molt xula, molt moderna. Me la vaig comprar igualada. Sí. A casa, amb uns amics que tingui igualada, en Joan i en Manel, i collons, me vaig comprar aquesta cartera, que la tinc molta estima, i un cinturon, saps?
És molta estima, eh?
Sí,
perquè aquí no hi és, no la trobo, eh?
No pels calés que hi ha a dintre, que en tinc, perquè ja ho sabeu que estic forrat. Hòstia, però, si no
per... Era allà sobre el moble aquell,
Era el moble, sí, no hi és a dintre la bossa del Quantum.
La deixes aquí sobre... Aquí aquest moble que hi tenim la cafetera, la deixes normalment, Xuriguera?
Exacte, sí.
Doncs no hi és, aquí no hi és.
Però això és que... has de començar a trucar tots els que van venir ahir a la Renaixença.
Això deu ser l'Arnau Tordera, podem haver cardat l'Arnau Tordera, sí. Que sempre va de bon nano i avui també ha cardat la cartera.
Segur. El seguiré per xarxes i ja veuràs com començar a penjar fotos de restaurants i hasta que es canviarà el cotxe.
Sí.
Terra,
no
hi ha res, aquí
terra. No hi ha res. Ja has anul·lat les targetes i tot, Xuriguera, no?
Les targetes, el carnet, esclar, tot ho tinc allà.
Ho has anul·lat, ja?
No.
Has de trucar, i anul·lar-ho. Anul·lo.
Sí, ho has de fer perquè si ara hi ha un crim i troben el teu DNI allà, i tu no has denunciat que has perdut el DNI...
Sóc jo, avui esteu d'assassins i...
Hauràs de demanar, hauràs de donar explicacions.
Ja. Aquell el col·laborador que tens que fa el col·lapse ha acabat dient que hi havia canibalisme a l'Empordà.
Sí, dius,
què diu, ara?
El col·laborador no, el presentador. Ha preguntat si hi havia crims de canibalisme.
A l'Empordà, perquè...
Esteu bastant llampats, a l'Empordà.
Estem llampats, però perquè hem arribat a tant.
Bueno. No fotis el foc, eh? Hi ha gent per tot, avui.
Tu coneixes tots els empordanesos?
Tots no, però un tant per cent molt elevat, eh?
Doncs sí.
No la trobo, Xuriguera, no la trobo enlloc, eh? Estic buscant per tot arreu i no hi ha.
Desastre. Perdó la cartera. I la cafetera, què faig ara amb aquesta cafetera?
Estic un convidat que no ens ho robés, eh? No ho sé.
No sé. I la cafetera cremada, què faig ara?
La cafetera la llences.
Sí, però sense cartera
si no té targetes per comprar,
no compraràs cap més, eh?
No puc comprar cap més.
És un peix que s'ofega la cua.
Quin aniversari no passaré.
Mare. Com se t'ha girat la vida amb un... Com, vas anar treballant...
Amb un dematí, eh? Amb una tarda i un dematí, eh? Ostres.
Sí. I com es complica la vida, que sembla mentida que avui som i demà ja no, eh?
Sí, això sí.
Aquí a la butxaca d'aquesta teva jaqueta que veig aquí no hi és pas, tampoc. No. Jo em sap greu,
Xuriguera. Bueno, em sap greu, ja...
Vaig mirar també la meva jaqueta, que no m'hagués fotut la butxaca sense voler, i què va,
sí,
què va.
No hi és, tampoc.
Què va.
No hi ha, no hi ha enlloc, enlloc.
O la Mercè Martínez, que sempre va esverada, poder ser me l'endotella.
No hi ha, no hi ha.
Va esverada la Mercè, me cas. Em
sap greu, Xuriguera, perquè hauràs de... No, no, comprar una altra.
No sé, és raro.
Però... potser, mira, escolta, és el teu aniversari demà, potser algú te'n regala una, mira. Ja ho tens solucionat, ja està.
El disgust plena. Que porta sobre
és el disgust, és el disgust. És el disgust.
Ah. És el disgust. Això sí, això sí. Home, bueno, què va la Renaixença, Peyu, avui?
Avui la Renaixença...
No
la suspenem, res, no. El capítol el dediquem al Bernús. El Bernús, sí. No sé si sou de portar Bernús, vosaltres.
Els hotels, quan vaig a l'hotel, sí.
Els hotels.
Fa il·lusió.
Però és dels que baixen a esmorzar amb Bernús?
No baixo a esmorzar mai, perquè quan comencem a les 6 el programa, l'esmorzar sempre es dona a partir de les 6. No.
Clar. Que no vas a...
Doncs, capítol dedicat al Bernús i entrevistem a l'Eloi Palau, que és campió del món de bici trial.
Ah,
és sí. un jove usonenc que ha guanyat el campionat del món diverses vegades.
I... Hosti, li va passar una cosa molt grossa.
Ja ho explicareu a partir de les 12.
Sí.
Escolteu,
Xuriguera,
li va petar una cosa. Sí.
Peyu, que vagi pel bé.
Fins ara.
Notícies de...